Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Hem estat les últimes hores una mica amb l'aia al cor després d'acabar amb veure a Lamine Yamal abandonar la nova condomina a Coix. Tranquil·litat. Hi ha comunicat del Barça. Després de les proves que li han fet aquest matí ja a Barcelona, es confirma que es tracta només d'una sobrecàrrega a l'isquio de la cuixa esquerra. No hi ha, per tant, lesió. Per tant, hauria d'estar fins i tot disponible per jugar diumenge contra el Sevilla, a no ser que Hansi Flick el vulgui dosificar. Però tot això ens porta novament al debat sobre el calendari sobrecarregat, sobre qui ha de dosificar els futbolistes, si els clubs o les seleccions. Un debat que és antic, però com que cada vegada hi ha més partits, també hi ha més lesions, i sí que sembla que estem arribant a una situació límit davant la qual o s'hi posa remei o passarà, que serà difícil anar a veure un partit de futbol i poder veure tots els cracs en acció. És fàcil des d'aquí carregar-li el mort ara als seleccionadors o a Luis de la Fuente, però la pregunta és, per exemple, si vosaltres fóssiu el seleccionador i Yamal estés en condicions de jugar, el portaríeu i el faríeu jugar o no? Jo, sí. Pendents durant la setmana de l'evolució de Lamine Yamal, però repeteixo, no hi ha lesió. El Barça ha tornat aquest matí a la feina ja per començar a preparar el partit de diumenge a Lliga contra el Sevilla. Fermín ja s'ha entrenat avui amb el grup, així que Flick recuperarà per aquesta propera convocatòria a Fermín, a Olmo i a Gavi. Magnífiques notícies. Seguim pendents de la jornada de partits de seleccions. Demà juga a Espanya contra Sèrbia a Còrdoba. Riquelme ha entrat a la llista de convocats per substituir Yamal. Avui destaquem una Alemanya a Holanda, molt bona pinta, i un Bèlgica a França també amb Koundé. Notícia i no és bona al Girona. Porto passa pel quiròfan per operar-se d'unes molèsties al turmell dret. A l'Espanyol, en aquest sentit, la notícia sí és bona. Edu Expósito ha tornat a fer treball amb el grup gairebé 9 mesos després. Fran Garagarza ha aconseguit una entrevista al periòdico en la que el director esportiu de l'Espanyol parla d'ampliació de capital i d'una gran venda per poder donar un salt de qualitat a l'equip. Si parlem de gran venda, estem pensant en Puado, si és que renova, en Jofre i sobretot en el porter Joan García. A la Lliga Femenina, victòria del Barça al derbi, 7-1 davant de l'Espanyol. A l'Espanyol, que guanyava 0-1 al descans, el Barça va acabar golejant. El Levante Badalona va tornar a guanyar 0-1 a Sevilla i manté la quarta plaça. En bàsquet, la jornada de la Lliga CB ens deixa victòries del Barça i del Manresa i derrotes del Joventut a Saragossa i desfetes del Girona a Fontejau contra el Granada i del Lleida a Màlaga. La notícia de la jornada, però, és la nova derrota del Real Madrid ara a Bilbao amb la crítica de Zonia a la gestió de l'entrenador Chus Mateo. En vela, quarta regata de la final de la Copa Amèrica acaba de finalitzar, per tant, anem cap al port de Barcelona. Juan Arias, endavant, bona tarda.
Buenas tardes, Bajori. El New Zealand ha ganado la única regata de hoy, situándose 4-0 en la final que le enfrenta a Lineos, por lo que tienen más cerca su tercera Copa América consecutiva. Hay que ganar 7 regatas, por tanto, el miércoles no, pero sí el viernes podría ser el día definitivo para que el conjunto oceánico, presumiblemente, dada esta diferencia, sea el campeón.
I en futbol sala, gran inici de Lliga del Santa Coloma, amb victòria sobre el Palma, derrota del Barça amb moltes baixes a la pista del Pozo Murcia. Hem tingut també, aquest cap de setmana és notícia, rècord del món femení de marató a Chicago, a càrrec de la keniata Ruth Chemgetki. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la parella mítica dels dilluns, el Minguella i el Poli. Les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és qui ha de dosificar a Lamine Yamal, Hansi Flick o De La Fuente? Heu votat per Hansi Flick al 29%, per De La Fuente al 71%. En clau espanyol, quina venda faríeu a final de temporada? Vendríeu Joan García al 55%, a Jofre al 14%, a Puado si renova al 31%. I en clau Girona, ha marcat Miovski amb la selecció de Macedònia. Confieu en que farà una bona xifra de gols també amb el Girona? Esteu votant que sí al 65%, que no al 35%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 10 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Es ver el mar y solo piensas en vacas. En Halcón Viaje sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Un refugio donde la naturaleza se muestra en su máximo esplendor. Disfruta de 9 días en Costa Rica desde solo 1.335 euros reservando en Halcón Viajes. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta al 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Obrim l'Esports Cope d'avui dilluns parlant de Lamine Yamal, que estàvem tots preocupats des que el vam veure el dissabte a la nit sortir coix de l'estadi de la Nova Condomina després de jugar contra Dinamarca, però tothom tranquil. Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Acaba de fer el Barça un comunicat confirmant que no hi ha lesió, Helena.
Sí, tothom respira tranquil, Joan, perquè van saltar les alarmes dissabte a la nit. Els Barça estaven molt preocupats, molt espantats al veure com Lamin sortia tan coix de la Nova Condomina, i la notícia que us donàvem ahir, però que us podem confirmar, és que no està lesionat. El Barça ha fet aquest comunicat on parla de sobrecàrrega l'isquiotibial de la cama esquerra, de la que ja informàvem ahir abans de que Lamin abandonés la concentració de la selecció a les Roces. Per tant, la ressonància que l'hem fet aquest matí a Barcelona confirma les proves que li van fer ahir amb la federació. Què passarà a partir d'ara? Doncs que seguirà un pla específic per culpa d'aquesta fatiga muscular. Encara no podrà entrenar amb els seus companys i se li fa un pla específic, doncs, per acabar de fer net d'aquesta sobrecàrrega que té a l'isquiotibial. Encara que a fons del vestidor, Joan, he preguntat i em donen per fet que Lamin podrà jugar contra el Sevilla aquest diumenge i que Lamin arribarà en plenes condicions a la setmana més exigent. Jo ja l'he batejat com la setmana diabòlica, però és que després del Sevilla a casa, bé, el Bayern de Múnich en Champions, que diria que dels últims 15 partits contra els alemanys el Barça només n'ha guanyat 2, i el clàssic al Bernabéu del dissabte dia 26. El Barça va pressionar molt des del dissabte a la nit perquè la federació alliberés a Lamine Yamal. No només preocupa la sobrecàrrega de minuts, de fet, el GPS de Lamine Yamal ja estava de color taronja, és a dir, ja alertava que hi havia risc de fatiga, que hi havia risc de lesió. Preocupa això perquè té 17 anys i han vist que Hansi Flick l'està dosificant en el tram final dels partits, l'està substituint, cosa que no agrada massa a Lamine Yamal, hem comentat en més una ocasió les caretes que fa, sí, a la banqueta, però també, Joan, preocupa, i és una constant a les preguntes a sala de premsa als entrenadors, en aquest cas a l'últim a qui se l'ha qüestionat, a De La Fuente, els marcatges dels rivals, perquè és el futbolista que més falta rep en les 5 grans lligues i ja saps que és dels que no es queixa i vol està sempre al terreny de joc, i l'altre dia fins i tot el defensa danès Christiansen remarcava que doncs, ell ho va fer per marcar terreny i per demostrar que també pot combatre a un futbolista tan desequilibrant com és Lamine Yamal. L'última entrada que li va fer es va emportar una targeta groga i Lamine Yamal va sortir molt coix i amb aquesta fatiga muscular del primer partit amb Espanya, per tant serà baixa demà contra Sèrbia i es queda a Barcelona fent aquest pla específic. No hi ha data retorna als entrenaments, però insistim, no és lesió, és una sobrecàrrega als isquios. Si no és titular contra el Sevilla serà simplement per precaució, però a dia d'avui fons del vestidor diuen que estaran condicions per jugar contra l'equip de García Pimienta aquest diumenge a Montjuïc.
Fantàstic. Clar, és que és tan bo, Helena, que De La Fuente el vol fer jugar, que Flick el vol posar de titular i ell també vol jugar-ho tot. De fet, si hagués vist una targeta groga en el partit de l'altre dia contra Dinamarca, hagués quedat ja alliberat de jugar contra Sèrbia demà, però no va veure targeta.
és que no la va buscar, és que fins i tot es van estranyar des del cos tècnic de la federació en privat. Era algo que reconeixien que doncs hagués pogut forçar aquesta cartolina i perdre's el partit contra Sèrbia, i Lamine Yamal no ho va fer ni en protestes, tot i que el van cosir a faltes. Ell volia ser-hi, és que ell vol jugar sempre, i els entrenadors, quan tenen a una estrella com Lamine Yamal, el volen utilitzar el màxim possible. De fet, fins i tot ha estat una mica polèmic i controvertit el que ha dit el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, que qui ha de dosificar els futbolistes són els clubs i no la selecció, perquè la federació només gaudeixen d'un 3% dels minuts que tenen els futbolistes amb els seus clubs, segons ha dit, tot i que després les dades demostren que és bastant més que aquest 3%, però bé, és una mica la teoria que va exposant-se a la premsa quan en més d'una ocasió fins a 3 preguntes van ser dirigides per Lamine Yamal i la sobrecàrrega de minuts del extrem del Barça.
Sí, ara escoltarem a De La Fuente comentant tot això que dius, Helena. Abans rematem l'actualitat del Barça. Bones notícies al voltant de Lamine Yamal. Bones notícies també perquè Fermín ha tornat a fer avui treball amb el grup.
Sí, ha estat sens dubte la gran notícia del dilluns, a veure Fermín entrenar amb els seus companys. És baixa des del 17 de setembre, és un dels que va acusar aquest doblet a l'estiu, el doble compromís d'una banda a l'Eurocopa, després als Jocs Olímpics, s'ha ressentit, aquesta sobrecàrrega ja ha quedat enrere, aquesta sobrecàrrega que li va provocar una segona lesió a Fermín en aquest inici de temporada, per tant estarà disponible el diumenge. També s'espera el retorn de Dani Olmo, que també està lesionat des de mitjans de setembre, i sens dubte la gran notícia, el nom propi, és el de Gavi. Té l'alta mèdica, encara no està confirmada, però ja entrena amb els seus companys des del 12 de setembre i segurament serà el nom propi, el titular de la llista de Hansi Flick aquest diumenge contra el Sevilla, gairebé un any després de lesionar-se el 19 de novembre amb la selecció, aquest trencament complet del lligament encreuat del genoll dret amb l'afectació de menisc que el va obligar a passar pel quiròfan.
Perfecte, bones notícies pel Barça. Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Abans de la pausa sentim aquests dos documents de la Fuente, els que feia referència a l'Helena Condis. Després ho comentarem, ho parlarem al debat amb el Minguella i el Poli. Primer, aquest document en el que de la Fuente fa referència al joc dur amb el que es van emplear els defensors danesos l'altre dia per intentar aturar Lamine Yamal.
Lamine, pues con una actitud excepcional, generando muchísimo desequilibrio en la banda, situaciones que él tiene ese talento especial para generar, y la verdad es que estoy muy contento, pero que le den patadas. Yo tengo un amigo mío que cuando se quejaban los jugadores que entrenábamos en categorías pequeñas le decían, pero ¿qué quieren que os deis besos? Pues esto es fútbol, y el fútbol tiene, aquí a este nivel lo que quieres es máxima intensidad, saber que los rivales emplean con todas sus herramientas, hasta el límite del reglamento, evidentemente, pero hoy creo que ha hecho un muy buen partido, demostrando ese talento que tiene de natural. Estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho.
Això ho deia de la Fuente després del partit. Abans del partit, en la prèvia, li preguntaven si s'havia de dosificar a Lamine Yamal.
Con Lamine hablo como con todos los jugadores, hablamos mucho. Todos tienen la carga de partidos y todos tratamos de darles lo que necesitan en cada momento. Lamine es muy joven y eso mismo que se puede ver de parte negativa por parte de alguien, a otros lo podemos ver de parte positiva. Si tuviera alguien 35 años diríamos, un jugador con 35 años hay que dosificarle. Ahora también están los de 17. En fin, hay que dosificar a todos, pero es muy difícil dosificar en la selección. Yo os conté el otro día los datos de el porcentaje en minutos que supone jugar con una selección. 3,5 de todos los minutos totales que juega. Ese es un estudio de la FIFA que os aconsejo que le echéis un vistazo, de los últimos 12 años en 40 ligas. El 3,5%. Luego coincidiremos en que es un minutaje, un porcentaje irrisorio. Entonces, es mucho más fácil dosificar a un futbolista si lo tengo 70 partidos o 60 que si le tengo uno al mes. Comprenderás que en uno al mes es más, o entenderemos que es más difícil dosificarle. Además, cuando te estás jugando clasificaciones, te estás jugando europeos, está jugando un gran prestigio y una responsabilidad que como selección es incluso mayor que cualquier club, porque representamos a un país entero. Luego, no creo que la responsabilidad de dosificar o no recaiga en la selección, que también lo hacemos, si lo consideramos oportuno, sino que es más en los que están más tiempo con ellos, que son los clubes, ¿no?
Segur que en global són certes aquestes dades que posa sobre la taula Luis de la Fuente, però en el cas de Lamine Yamal no és així. Ho publiquen avui els companys de Mundo Deportivo. Temporada 23-24, Lamine Yamal va jugar 50 partits amb el Barça i 14 amb la selecció espanyola. Això ens dona un percentatge de més del 20%, no del 3%, sinó de més del 20%, i aquesta temporada va per un camí semblant. Ara fem una pausa per la publicitat i després parlem del tema del calendari, d'aquest atapeït calendari futbolístic que tenim, amb una veu autoritzada.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
Y el Palacio de Laredo.
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs totes aquestes situacions que estem vivint en les últimes convocatòries per partits de seleccions, i en aquesta última en particular, les moltes baixes que estan havent, les lesions, ens porten al debat sobre la situació del calendari de la qual s'estan queixant els futbolistes. Tenim al telèfon a Diego Ribas, que és el secretari general de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Diego, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Bueno, que estamos viviendo un parón de selecciones particular, porque estamos viendo muchos futbolistas que esta vez no han acudido con sus selecciones, muchos que se tienen que volver lesionados. Es una situación que cada vez estamos viendo más a menudo y que, bueno, no sé cómo la veis vosotros desde la AFE, teniendo en cuenta lo cargado que está el calendario y que da la sensación de que esto cada vez se nota más, ¿no?
Sí, nosotros es una reivindicación que llevo mucho tiempo. Nosotros lo que intentamos desde el primer momento es proteger la salud de nuestros jugadores, de nuestros compañeros y compañeras. Y bueno, y sobre todo en el caso del masculino, el calendario está muy apretado porque, bueno, es una reivindicación que llevamos de manera unilateral, tanto FIFA como UEFA implantan o modifican competiciones sin contar con el principal protagonista de este deporte, ¿no?, que es el futbolista, ¿no? Y de ahí que nosotros pidamos que cada vez que haya una modificación o antes de hacer una modificación de una competición o incluir una nueva competición en el calendario, antes de ello, pues haya una reunión previa con los jugadores para poner encima de la mesa su punto de vista.
Sí, es que vamos al revés, Diego. En lugar de reducir calendario para que los futbolistas tengan más descanso, cada vez hay más partidos y más competiciones. La Champions, más equipos, por lo tanto más partidos. Tenemos ahora el Mundial de Clubs a final de temporada. En el tema de las selecciones hemos pasado de jugar amistosos en las ventanas a disputar la Nations League, que bueno, un amistoso es un amistoso y un partido de competición oficial es otra cosa, ¿no?
Sí, no, al final es lo que venimos diciendo, ¿no? Tanto FIFA como UEFA modifican competiciones, crean nuevas competiciones y al final el calendario de competiciones es el que hay. O sea, está bien que haya partidos donde la gente pueda disfrutar de este deporte y ver a los futbolistas, pero al final los compañeros necesitan un descanso y no solo porque a lo mejor digan que se juegue cada 3 o 4 días, y el problema de todo esto son los viajes, que hay compañeros que tienen que hacer a lo mejor 10.000 kilómetros para disputar un partido, y eso al final lo que le quita es horas de descanso, con lo cual no puede llegar al partido en las mejores condiciones, no llega al 100% y está en riesgo de lesión, que es lo que, bueno, por desgracia, al final el cuerpo humano da hasta lo que da. Es cierto que hay muchos avances ahora, donde se trabaja mucho el descanso y la alimentación y todo, pero al final el cuerpo es humano y da hasta donde da, y al final, pues están jugando partidos en riesgo de lesión, y es lo que nosotros no queremos.
Claro, nos ponemos en la piel del futbolista, al futbolista que le llama a la selección, y claro, el futbolista por un lado pide descanso, pero si te llama a la selección, ¿cómo no vas a acudir, no?
Claro, la ilusión de todos es primero defender a su equipo lo mejor que pueda, y luego lo segundo es competir con tu selección y ganar títulos con tu selección. ¿Quién no se va a negar? ¿Quién va a negarse a jugar con su selección? Entonces, bueno, pues al final lo que queremos nosotros y lo que reivindicamos es que antes de modificar competiciones o crear nuevas competiciones, se cuente con la voz del futbolista para evitar, bueno, pues todo este tipo de lesiones, y que yo creo que al final va en detrimento de la competición, porque al final no se ve a los jugadores en las mejores condiciones, con lo cual el espectáculo no es el que todo el mundo desea, y lo que queremos es que haya partidos pero bonitos de ver, ¿no?, para el aficionado.
Claro, y eso nos lleva también a un conflicto de intereses, que es un efecto colateral entre las selecciones y los clubs, porque, por ejemplo, aquí en Barcelona estamos ahora pendientes del estado físico de Lamine Yamal. Claro, Flick pensará, lo que tengo encima ahora es tremendo, me viene el Sevilla, tengo que jugar contra el Bayern de Múnich en Champions, el Clásico contra el Madrid, el Derbi contra el Español, y quiero tener al jugador en buenas condiciones, pero el seleccionador Luis de la Fuente, si el chaval está en condiciones de jugar, ¿quién no llama a Lamine Yamal para jugar partidos de Nations League, ¿no?
Sí, es lógico, ¿no? Cada entrenador querrá tener a sus mejores jugadores en la mejor forma posible, ¿no? Pero bueno, es como todo, ¿no? Yo creo que la virtud está en el punto medio, y yo creo que se puede disfrutar de esos grandísimos jugadores dándole el descanso adecuado, y al final es una cosa que se tendrán que poner de acuerdo tanto clubes como federación, bueno, pues para jugar con los mejores jugadores, pero también darles el descanso necesario, el descanso merecido, para que puedan rendir al máximo nivel.
¿Intuyes que podemos estar cerca de una huelga de futbolistas, Diego?
Bueno, yo creo que la voz de alarma ya se ha dado. Ahora lo que queda es intentar negociar, yo creo, hablar o mediar. Yo creo que el último extremo es la huelga, y sobre todo cuando se hace a nivel mundial casi, porque al final aquí lo que se está hablando, aunque los que además afectan son los jugadores europeos, pero bueno, yo creo que el futbolista es solidario, y ante todo este tipo de situaciones, bueno, pues se une pues para proteger la salud de los futbolistas y el espectáculo.
Claro. Ceferín ha dicho, Diego, se quejan los que más cobran.
Bueno, pues también, bueno, pues es una manera de opinar y de decir, yo respeto todas las opiniones, pero al final los que están en club grandes son los que están jugando apenas sin descanso y los que más riesgo de lesión tienen. Yo entiendo todas las opiniones, aunque no las comparta, no como esta, y nosotros lo que intentamos es que el espectáculo se siga manteniendo, pero no en detrimento de la salud del futbolista.
Una última pregunta, Diego. Está previsto para esta tarde en Bruselas una rueda de prensa de las ligas europeas y FIFPro, que por lo visto van a anunciar, o tienen previsto anunciar, que van a denunciar a la FIFA por el calendario.
Bueno, ahí hay una cosa que nosotros disentimos de eso, ¿no? Yo creo que no solo es la FIFA, la del calendario, yo creo que UEFA también es parte implicada, porque, como hemos hablado antes, al final, la más lo has dicho tú en tu exposición, está la Champions League, que se aumenta de partidos, y se ha metido una National League de selecciones, que es una competición que antes no existía, ¿no? Entonces yo creo que aquí son todos FIFA y UEFA, no solo FIFA.
Bueno, vamos a ver si las medidas surten efecto y tenemos un calendario más racional. Diego Rivas, secretario general de la AFE, gracias por atendernos y un abrazo fuerte.
O igualmente, un abrazo cuando queráis.
Hasta otra. Ara Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Yamal arribant ahir a l'aeroport de Barcelona, gorra, ulleres de sol, auriculars, dessuadora, mòbil a una mà i l'altra mà agafant la maleta amb rodes, signa algun autògraf, excepte fer-se alguna foto, el filmen en vídeo, i el nostre company Josep Soldado, de 3 Media, li grava també en vídeo amb el telèfon mòbil i li treu dos titulars. Ara, a recuperar-se. Yamal li treu ferro a les entrades dures que li fan. És normal. I ja està, a treballar i recuperar-se per estar a disposició de Hansi Flick, espera el Sevilla, però sobretot espera el Bayern de Múnich i el Real Madrid. De la Fuente, el Barça i els jugadors estan d'acord. No cal jugar contra Sèrbia, on també, recordeu, Yamal va patir les entrades dels serbis. El cas Yamal no té debat. És el millor per tots. Una altra qüestió seria si demà Espanya jugués una final a un partit important. Yamal hagués estat el primer a voler jugar. I cada cas és diferent. Vinícius i la seva lesió cervical, Militao i la seva petita lesió muscular, Mbappé, que té molèsties i és canviat contra l'Alavés, el Madrid diu que té per 3 setmanes de baixa per maquillar la realitat. Deschamps és còmplice i no el convoca, però no és veritat. No té per 3 setmanes i ja va jugar contra el Lille a la Champions League contra el Villarreal, sense comptar la seva escapada en dies de permís a Estocolm. I les baixes per molèsties de Nico Williams, Jeremy Pino, Brian Hill... Els seleccionadors estan en mans dels comunicats dels clubs i dels jugadors i a partir d'aquí han de marejar la perdiu. I quan arribin els partits decisius tornaran a fer convocatòries i tornaran a convocar els millors que llavors sí no es voldran escaqueixar ni tindran molèsties.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:45. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Agradi més o menys, els partits de selecció continuen sí. I avui hi ha uns partits, eh?
4 partits que copsen l'atenció. Mira, Koundé, que és protagonista d'aquest Bèlgica-França, a les 20:45, un partit que li podria, que li ha de valdre a França, mantenir aquest frec amb Itàlia de cara a classificar-se per la fase final de la Nations League. Bèlgica, que està lluitant per mantenir opcions. A la mateixa hora i al mateix grup, Itàlia i Israel. Es preveuen rotacions a l'equip d'Spalletti en una ciutat, la que es disputa la que veu aquest partit, Udine, absolutament blindada per motius de seguretat. També avui, Alemanya-Països Baixos, hauria de ser el partit de Ter Stegen, el partit de Frenkie de Jong, no hi serà Ter Stegen, no hi serà Frenkie de Jong, no hi serà Musiala, no hi serà Havertz. Baumann, el porter del Hoffenheim, serà avui el titular sota els 3 pals de la Mannschaft, mentre que De Ligt serà el substitut de Van Dijk, que tampoc pot jugar en aquest cas per sanció. Si guanya Alemanya, classificada. L'altre partit del grup, Bòsnia-Hungria. Del cap de setmana em vull quedar amb l'Àustria 5, Noruega 1, pallissa d'Àustria a Noruega amb Haaland demanant disculpes a les xarxes socials per la seva pobra actuació. Anglaterra, que es va recuperar de la patacada davant Grècia guanyant 1-3 a Finlàndia. Vam tenir un Polònia 1, Portugal 3 amb Lewandowski, que va jugar els 90 minuts, va estar a prop del gol. I a Sud-amèrica ens quedaríem amb la derrota de l'Uruguai de Bielsa, la segona en aquesta llarga fase de classificació sud-americana pel Mundial. Van caure 1-0 davant del Perú.
Perfecte, 3:31 de la tarda. De seguida obrim el debat amb la parella mítica i habitual dels dilluns, el Minguella i el Poli, que no s'escaquegen, eh? Estan els dos en perfectes condicions.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
A veure, aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I, a més, quan tu el necessites. A Servionda a Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servionda.es. Deixa la teva Honda quan més et convingui, també al migdia. Servionda, al carrer Llull, 4749, al Poblenou. Vinga, obrim el debat amb el Minguella. Hola, Minguella.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, i tu què tal? Que m'han dit que estàs camí de València, no?
Estic camí de València, que acompanyo la meva dona, que passa la setmana jugant a golf per aquí al Saler i puestos, i no la puc deixar sola tota la setmana.
Tu què, vas de Cadi o què?
Jo de Cadi, però un trosset només, només un trosset.
Només els primers forats.
Són molt llargs, aquests camps els fan molt grans, tu.
Escolta, Minguella, per si no ho saps, tranquil·litat absoluta amb Lamine Yamal, eh? Ara ha fet el Barça un comunicat que no hi ha lesió, per tant, en principi podrà estar per jugar contra el Sevilla, eh?
Bueno, home, que aquest nano és un cas més, tot i la seva edat, jovenet, de l'excés d'entrenaments, de partits, de viatges i tot això, i és normal que un moment determinat el cos es cansi o el cos es fatigui, vull dir. Si no hi ha res trencat, això de la fatiga muscular i tal,
sobrecàrrega, sí.
Altre problema, si hagués tingut alguna lesió el genoll, el ligament i tal, i tot això.
Ah, afortunadament.
Però ja va bé que descansi, tu. No, ja va bé que descansi. Sí, sí. He pres una bona decisió portar-lo aquí i demà, que és un partit de... Això, doncs que jugui un altre, tu, que doni oportunitats a altres.
Sí. Està per aquí el Poli també. Hola, Poli.
Buenas tardes a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bien, hombre, este ya lo venimos comentando, Poli, las últimas semanas, que está la gente muy al límite, todo el mundo, ¿eh?
Mira, yo estoy muy contento, y ahora te contesto exactamente a la pregunta, yo estoy muy contento porque ya por fin se ha puesto la denuncia hoy, creo que ya la han puesto todas las federaciones y tal contra la FIFA, porque me parece un abuso de poder total y absoluto, me parece un desprecio hacia los profesionales, hacia los jugadores, hacia los clubs, en fin, a todo lo que compone el fútbol absolutamente, solamente piensan en su egoísmo y en su dinero, en lo que pueden ganar ellos y lo que pueden lucrarse, y me parece una auténtica vergüenza, y esto hay que pararlo, hay que pararlo. Y ya, si tú me dices que un chaval, escucha, llevando... 2 meses de liga, 2 meses de competición, ya tiene que parar por sobrecarga de los isquios, de la musculatura, con 17 años, algo estamos haciendo muy mal, muy mal.
No, pero es que no solo él, la multitud de casos que estamos teniendo en este parón, de gente que no va, con molestias, tal, todo, gente que va y se tiene que volver.
Joan, es que esto es una verdadera vergüenza. A la UEFA y a la FIFA les darían dar vergüenza, porque están utilizando unos recursos que no son de ellos, que ya bastante con que te los prestan, te los dejan para que juegues tus competiciones, como tenía la Eurocopa, como tienes el Mundial, y otras tonterías que te inventas, que ahora crees la Liga de las Naciones, el Mundial de club, de no sé qué, porque te voy a decir una cosa, el año que viene, escucha, la final de la UEFA Champions, esta, que no sé ni cómo es esto que juegan ahora, no, es que me importa tan poco que no sé ni lo que es, la UEFA Nations League esta de lo que sea, se juega la final, creo que es el día 8, el día 10 de julio, y el 13 empieza el Mundialito. José María, escucha esto. El 13 empieza el Mundialito. El Barcelona y el Madrid le van a dejar los jugadores a la selección.
El Barça no va al Mundial.
Ah, bueno, pues mira, pero bueno, más suerte.
Pero el Madrid sí, el Atlético de Madrid también.
No, y el Liverpool y la Juventus, escucha, le van a dejar los jugadores para que jueguen la UEFA, esta Nation, esta... y se les puedan lesionar para llegar al Mundial.
Pero yo, Minguella, después también entiendo a De La Fuente, que tiene partidos de Nations League, que si no los ganan le van a criticar, que si tiene a Lamine Yamal a disposición, también entiendo que lo llame, que le haga jugar.
Hombre, claro.
Sí, bueno, eso es aquello del pez que se muerde la cola, ¿entens? Es decir, aquí tiene razón el Poli, que tal, que todo esto, pero hay que tener en cuenta también a los clubes, porque los clubes no toman ninguna decisión. ¿Por qué razón? Porque les interesa facturar, hacer partidos, hacer mundiales, hacer no sé qué, hacer no sé cuántos, les interesa facturar. Entonces, aquí se ha disparado todo, los gastos de los jugadores, todo esto, y entonces la FIFA, la UEFA, todo eso. Y si encima se amenazan con hacer una Superliga, razón por la cual la UEFA en este caso reacciona y pone la Nations League para que no haya ni un minuto para poder jugar ningún partido más. Claro. Y esto los jugadores hacen muy bien, yo lo reclamé hace casi un año, en hacer una huelga. Nosotros estamos menos organizado.
José, y no, amplían problema, la Champions, y amplían la Champions 2 partidos más todavía, ahora ya se juega en enero, y te hacen una liguilla de 8 equipos en cada liga esta de los narices, que son 16 partidos más, es que esto es una auténtica
barbaridad. En lugar de ir a menos, a más.
La UEFA es una organización con un presidente que cobra, unos ayudantes que cobran, todos viven de la gente que vive de la UEFA. La FIFA, lo mismo a lo grande.
A lo grande,
La Federación Sudamericana, lo mismo a lo grande. Tal. Los únicos que no tienen federación, que no tienen grupo, que no tienen nada, son los jugadores.
Tal cual.
¿Entiendes?
Tal cual.
Porque no hay... Hubo una época hace 20 años que hubo...
Yo estaba, cuando hicimos la huelga, yo estaba en las dos que se hicieron, las dos primeras.
Exactamente. Sí, sí. Bueno, ya no se ha hecho nada más ni a nivel nacional ni internacional. Y entonces, claro, los otros deciden lo que les parece a los jugadores, ¿quién va a protestar?
No, no pueden. Si es que, claro.
Si no están en grupo, ninguno.
Pero, José, si el club, que es al que le atañe directamente, que es el que paga a los jugadores, el que los compra... Mira, Dani Olmo, tú compras a Dani Olmo, te gastas 60 millones y ahora resulta que va y se te lesiona y lleva sin jugar, no sé, así como Gavi y otros más. Te estoy poniendo el Barça porque lo ha pasado. Sí. El Madrid lo mismo, Carvajal, fíjate toda la tarde. ¿Qué pasa? ¿Quién te responde hacia eso? Y la gente tiene que entender una cosa, que esto va en detrimento del espectáculo, del fútbol, de los partidos...
Ah,
de
la gente va a los partidos, claro, a ver a los cracks y luego vas, claro, allí y en cada partido hay tres o cuatro bajas importantes.
Pues ya está.
Y no, y,
te, y no, y además te voy a decir, no, o sea, está adulterando la competición, porque los equipos que no tienen que jugar tantos partidos, los clubes que no tienen tantos partidos porque sus jugadores, por desgracia, no están en la selección o no están en competiciones internacionales como son la Champions, la UEFA, la Europa League, esta, la otra que se han inventado, que no sé ni cómo se llama tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen una ventaja. Porque yo me puedo enfrentar contra el Barça, contra el Madrid, contra el Atlético de Madrid, con los equipos que están compitiendo todas las semanas, tres y cuatro partidos a la semana, y yo estoy descansando tranquilamente. Eso me parece una injusticia total y absoluta. Porque ese jugador, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con ningún, que no se moleste nadie por decir un nombre, el Getafe. He puesto el Getafe, pues bueno, sí, sí, me ha salido el Getafe. Ese jugador del Getafe al año que viene puede estar en el Madrid, puede estar en el Atleti, puede estar en el Barça, y claro, tendrá, claro, los mismos problemas, ¿verdad, José María? Tendrá los mismos problemas que tienen ahora los jugadores, sí, sí, de estos equipos.
Totalmente. Bueno, pues nada, a pasarlo bien jugando al golf, Minguella, por allí por Valencia. Una abrazada.
Y mañana que no pase nada, ¿eh?
Y a cruzar,
mañana
que no pase nada. A cruzar nada. Los dedos, gracias, y a tocar madera, que no abrazo, se lesione nadie, amigo, más. Poli, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo, adiós.
Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Compromís, passió, solidaritat. El dimarts 22 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 41a gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs catalans que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness i CaixaBank.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres i 41 minuts de la tarda. Hem de, malauradament, continuar parlant de lesions i lesionats. Ara el Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Hem sabut aquest matí que Porto ha hagut de passar pel quiròfan.
Sí, més males notícies pel Girona. Afegeix un jugador més a la infermeria, Cristian Portugués. Porto no va jugar, recordo, contra l'Atlètic Club a l'últim partit abans de l'aturada. El diumenge 6 d'octubre va explicar a Mitchell a la prèvia que era baixa per unes molèsties al turmell. Doncs bé, aquestes molèsties han provocat que Porto hagi passat avui pel quiròfan. Així ha informat el Girona. Ha estat operat del turmell dret pel doctor Ramon Cugat i el club no dona temps de baixa. Més problemes per Mitchell, que, recordo, ja té de baixa per lesió a Sigankov, a Blind, a Oriol Romeu, a Brian Hill, que anava amb la selecció però va caure a l'últim moment, i ara a Porto. És a dir, problemes perquè té plena la infermeria i perquè en la posició d'extrem té força baixes. El que pot tornar abans que acabi aquest mes d'octubre és Dali Blind. El neerlandès, recordo, es va lesionar a Vigo amb una lesió al soli de la cama esquerra. Eren quatre setmanes de baixa, arribaria molt justet pel partit a Les Palmes el dissabte 26 d'octubre. Recordo que després entra en competició ja la Copa a Extremadura al Girona. Dels internacionals són cinc. Ahir Miovski és una bona notícia, va marcar en Macedònia del Nord davant Armènia, i avui pendents del República Txeca Albània amb Krejci. Recordo, la represa de la Lliga porta el Girona a rebre a casa, tercer partit consecutiu entre totes les competicions a casa, la Reial Societat el proper dissabte a partir de 6:45 de la tarda.
Bon golet, de Miovski, a veure si,
a part de
fer gols amb la selecció, comença a fer gols amb el Girona,
sí,
també, eh?
Sí, amb la selecció els ha fet sempre, quan estava a Escòcia, els va fer 24 gols la temporada passada, però si algú no l'ha vist, el que tu deies és un bon gol amb l'esquerra que entra per tot l'escaire, a veure si això li permet, efectivament, recuperar l'olfacte i sobretot tenir confiança, que és molt important per qualsevol jugador, però més per una posició tan marcada i determinada com és la de davanter.
Parlem ara de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, Joan Ballori, què tal?
Hem de seguir parlant de lesions i lesionats, però en aquest cas, pol oposat. Bones notícies, perquè avui ha tornat a treballar amb el grup Edu Expósito, que portava lesionat 9 mesos, pràcticament, no?
El migcampista de Cubelles, jugador important a segona i que ha de ser important per Manolo González. Edu Expósito es va trencar el creuat d'un genoll el 28 de gener a Elda. L'Espanyol estava a segona i amb remis d'entrenador. Ara, avui, Manolo González l'ha tingut per primera vegada en el grup. 260 dies després, Edu Expósito torna al grup. Això no vol dir que estigui a prop de tornar, però sí que doncs, estem doncs, d'aquí a unes setmanes ja tindrem en alta competitiva un Edu Expósito que, evidentment, té moltes ganes de tornar. El dimecres donarà roda de premsa al bo d'Edu Expósito. Per la setmana que ha començat avui, haurem de saber si per Sant Mamés estaran Puado i Cabrera, que van ser baixa l'últim partit. Jo penso que Cabrera potser sí. Jo no forçaria amb Puado i encara no han arribat a Barcelona perquè han de jugar avui tant Kral, que juga a l'Ucrània, República Txeca, com Kumbula, que aquesta tarda competirà, si el seu seleccionador ho vol, en el Georgia Albània.
Molt bé. Hem de comentar aquí que algun dels titulars que ha deixat en una entrevista que ha concedit al periòdico Garagarza, que ha deixat algun titular interessant en clau de futur, sobretot, eh?
Més que concedir, ha ofert l'entrevista en Garagarza al periòdico, que és ben diferent. Ha assessorat comunicativament per una empresa privada al marge del club. Garagarza ha ofert unes declaracions a El Periódico. I parla Garagarza de mantenir la categoria, ampliar el capital i fer una gran venda. Per què? Objectiu, tornar a la regla del 1-1, de l'1-1, o aquestes coses que també el Barça està darrere d'ell. I què passa amb aquesta gran venda? Qui ha de ser? Doncs només hi ha tres grans noms. Puado, ara, per vendre'l, se l'ha de renovar perquè acaba contracte el 25 i de moment hi ha patata calenta al sostre de les dues parts, tant del jugador com del club. Es parla, però de moment no s'avança. Jofre, jugador de moda, acaba el 2026, clàusula d'uns 20 milions. No hi ha converses per millorar el contracte. El seu representant és el gran Marc Bernaus. I el Joan García, aquesta sí que és la gran venda prevista pel gener, no tinguis cap dubte. Acaba el 2028, clàusula 30 milions d'euros.
Molt bé, per acabar aquí, que amb la informació de l'Espanyol, ahir es va jugar a Cornellà del Prat un Espanyol B a Europa, ha transcendit un incident desagradable, eh?
Sí, seguidors que suposadament són de l'Espanyol, estaven al sector local i eren de l'Espanyol, es van enfrontar contra seguidors de l'Europa, salutacions i crits nazis per part de l'afició de l'Espanyol lamentables, completament reprobables. L'Espanyol està investigant aquest cas. Diu l'Espanyol que, evidentment, s'ha demostrat que l'Espanyol és un club doncs, que defensa altres ideals i que està darrere de qualsevol investigació que condemni aquests quatre brètols que ahir van doncs, posar una nota de color negativa a l'Espanyol B1, Europa 1.
Quique, gràcies.
Bona tarda.
Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ahir a la tarda també el Johan Cruyff, derbi femení, Barça-Espanyol. L'Espanyol va donar la cara a la primera part. Vam arribar al descans amb 0-1 a favor de l'Espanyol, però al final golejada blaugrana.
I amb 7 gols en 28 minuts que deixen el conjunt de Pere Romeu, líder en solitari, després de l'empat a 1 al derbi entre l'Atlètic i el Real Madrid. Una golejada, però, que no amaga els dubtes de l'equip en aquest inici de temporada, ja que és la tercera vegada que el Barça arriba al descans amb el marcador en contra i el quart partit que no tanca la porteria. Seria 0. Eva Pajor amb el segon hat-trick de la temporada i Alexia per partida doble van liderar la victòria al derbi a la segona part. Claudia Pina i Aitana van completar el 6 de 6 a la Lliga. Ara espera la Champions. El dimecres contra el Hammarby. El Johan a les 9 del vespre parla el tècnic Pere Romeu i els canvis que van donar efecte a la segona part amb l'entrada d'Alexia, Graham Hansen i Eva Pajor.
La competició t'exigeix i avui hem tret un 11 100% convincent i 100% convençudes de que el partit aniria bé. I hem entrat molt bé el partit, l'únic que te'n vas a la mitja part i jo com a entrenador em sento obligat a prendre decisions i a prendre decisions per la millora col·lectiva. Avui ha sortit i hi haurà altres dies que no sortiran.
L'Espanyol, per la seva part, marca la permanència amb 5 punts. Bona imatge a la primera part amb el gol inicial de Simona als 20 minuts, però no van poder mantenir el ritme a la represa i aturar a un rival que va canviar per complet a la segona meitat. Sobre aquestes dues cares del conjunt perico parla l'entrenador de l'Espanyol, Sara Monforte.
No és un resultat just. El 7-1 és massa ampli. Jo crec que hi ha hagut dues parts molt diferenciades. La primera part ha sigut totalment nostra. I bueno, la segona part jo crec que ells han estat millors, han fet canvis i han agafat una marxa més. Això és el que hi ha que ficar en valor, no? Com l'equip competeix, crec que l'equip ha competit molt bé, molt, molt bé.
A més de la sisena jornada, cal destacar una nova victòria del Levante Badalona, la segona seguida que es consolida a la quarta plaça després de superar per la mínima 0-1 al Sevilla.
I tanquem futbol, Gil, buscant com ha anat la jornada de la primera ref.
Doncs no sé què és més sorprenent, si que el Nàstic encaixi 4 gols al camp del Arenteiro, derrota sense pal·liatius, 4-0, baixen a la novena posició, o que l'Andorra caigui per 2-0 al camp del Zamora, que arrencava la jornada avantpenúltim. Què va passar? Ho explica el míster Ferran Costa.
Hem perdut el partit en 2 minuts, això és el que ha passat. Ens hem quedat a l'acció del gol. Hem desaparegut durant 1 minut del camp i el rival, amb molta energia, esperonat per la seva gent, amb molta gana, doncs ens ha ficat el segon. I és molt difícil després, amb un marcador 2-0, doncs igual el partit.
Recordem que el Barça B no tenia jugadors per rebre la Real Societat B. Propera jornada serà la número 9, dissabte. Andorra Cultural Leonesa, arriba el líder al Nacional. Ponferradina, Barça B. Per diumenge, Nàstic, Osasuna B.
11 minuts i les 4. Fins aquí al futbol, de seguida bàsquet.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Esports. Estàs informat.
Marc Gurella. Hola, Marc. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo es la vida después de la Eurocopa?
Al final, ahora siempre tienes un mal día y al final dices, bueno, pero he ganado la Eurocopa, o sea...
Qué forma más guay de ver las cosas, hombre. Muy bien.
Los 65 kilos que pagaron por ti, ahora me parece una ganga. Después de todo.
Oye, el tema de lo de la canción.
Oye, me lo tomo bien.
Pero por la calle te la cantan también, o sea, tú vas por la calle.
Cada vez que paso por alguien, si me reconoce, lo primero que me dice.
Es que es muy...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan... El partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la iglesia. Colabore en domun.es.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora que te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Este miércoles, Serera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Serera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Anem al bàsquet, Albert, amb la ressaca de la jornada de la Lliga CB. El que més crida l'atenció és la nova derrota del Real Madrid i, a més, la mala maror que hi ha per unes declaracions de Gezoña contra l'entrenador.
Sí, l'ex del Barça, que va estar a punt de fitxar, però que al final el Madrid va pagar més i se'l va quedar. No ha començat bé la temporada, això és una realitat al conjunt blanc. 3 jornades de la Lliga Endesa, balanç negatiu, va perdre a Coruña i va perdre a Bilbao, 83-79, amb el 46-34 al descans. A Movistar, Gezoña deia això.
Se nos cambia el ritmo así, luego claro, es muy, muy, muy difícil para la nueva gente, para que aprende, para que cogemos alguna química y claro, hay que parar, hay que dar un paso adelante esta temporada porque vamos a tener que sudar muchísimo para hacer algo esta temporada si no lo hacemos bien de ahora.
Vamos a tener que sudar muchísimo esta temporada para sacar algo, para hacer algo. Això és el que deia Gezoña. Acaba el partit, el Madrid perd amb aquest 83-79 i li traslladen a Chus Mateo, l'entrenador, a sala de premsa les declaracions de Gezoña.
No lo he escuchado, no me sientan mal, son cosas que nosotros lo que tratamos siempre es de estar juntos y entiendo y puedo entender en un momento determinado algún momento de frustración, pero las cosas que tengamos que hablar las hablamos nosotros, no somos gente que nos guste airear si hay algo que sea una crítica a nadie.
Això ho pot canviar
els resultats. Tenim doble jornada d'Eurolliga aquesta setmana. Veurem com li va al Madrid. El primer partit no té a Campazzo, sancionat. El Barça és un dels líders. Unicaja i Barça, els dos únics invictes, va guanyar 91-95 a la Laguna, a Tenerife, 22 punts del de sempre, de la Provítola. El Lleida va perdre 0-3, de moment no coneix la victòria. Unicaja 101, Jaiopos Lleida 63. I atenció, el Baxi Manresa, que està molt fort a casa, 2-1 de balanç, 79-58, en un equip que arribava invicte al Dreamland Gran Canària. I partit amb pròrroga inclosa i amb l'últim tir per Tomic, però va caure el Joventut 96-95 a Saragossa.
El Girona derrota voltada i la gent de Fontejau enfadada, Albert?
Sí, molt enfadada. A més, hi ha un gest que es veu de Marc Gasol, absolutament determinant. Va començar molt malament, això t'ho pot explicar el Badia que va estar allà, però va començar molt malament l'equip, va arrossegar aquest mal inici. És cert que li faltaven peces importants al Girona, però molt contundent davant un equip que a més no coneixia la victòria com era Granada, el 52-82.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Torno per ampliar el port de Barcelona i hem estat abans amb el Juan Arias, ara hi tornem, Juan, per explicar què ha passat en el dia d'avui en aquesta final de la Copa Amèrica, que cada cop està més a prop de guanyar-la New Zealand, que de moment està amb una autoritat brutal, eh?
Sí, sí, porque hoy ha vuelto a ganar New Zealand en la única regata de hoy, que era la que tocaba ayer en segundo orden, pero se suspendió por falta de viento. Por tanto, esta victoria le coloca con una ventaja de 4-0 sobre el Ineos británico y deja la final casi sentenciada de cara a las jornadas del miércoles y del viernes. Una prueba que, todo hay que decirlo, ha comenzado con máxima igualdad y con cambios de liderato. Sin embargo, a mitad de la regata los oceánicos han comenzado a adquirir ventaja que finalmente han sabido mantener con facilidad. Mañana, jornada de descanso. El miércoles y el viernes, otras dos regatas, aunque con este marcador, 4-0 para los kiwis, tendrán que esperar a la del viernes para poder levantar la que será su tercera Copa América consecutiva, la quinta del país oceánico. El vencedor de esta competición, recuerdo, será aquel barco que sume 7 victorias para un total de 13 regatas. A destacar, por cierto, el tercer puesto del Sail Team Barcelona femenino, lo que significa el mayor éxito de una embarcación española en la competición. El vencedor final ha sido el italiano del Luna Rosa.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Que vagi bé. Ha començat aquest cap de setmana la Lliga Nacional de Futbol Sala Edu amb victòria, bona victòria del Santa Coloma i derrota del Barça, això sí, amb moltes baixes.
Cara i creu, primera jornada amb la gran victòria d'Indústries contra el campió d'Europa, 4-2 contra el Palma Futsal amb dos gols de Pubill per decidir el partit a la recta final. L'ex del planter del Barça és un dels fitxatges top del conjunt de Santa Coloma per aquesta temporada. 5 mesos després, i amb un Mundial pel mig, ha tornat a la Lliga i ho farà amb un calendari que espanta jugadors i entrenadors. El primer en el Salaveu, Xavi Closas, tècnic del Santa Coloma.
És una temporada pensada solo para dirigentes que están sentados en un sofá y que se inventan un calendario. Entonces va a ser un calendario mega exigente, partidos entre semana, Copa del Rey entre semana, y bueno, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar en una Navidad que en vez de Navidad parece con otra cosa, más la Copa Cataluña, encima se juega aquí en Santa Coloma, no sé cómo vamos a llegar.
Veig que d'això dels calendaris no es queixen només els futbolistes, eh?
Ningú s'amaga, eh? Ningú sí, s'amaga. Ara és el futbol sala. Sí, sí. Pitjor li va anar al Barça, derrota per 5-2 a la pista del Pozo, tot i obrir el marcador Adolfo a la primera part. Amb 6 baixes es va presentar el conjunt de Tino Pérez, a Múrcia, amb Llepes, Fitz i Martel, sense estar encara al 100%, fantasmes del passat amb les lesions, any 1 després de Ferrau. Així valorava un clàssic de contrastos el tècnic Tino Pérez.
Y para nosotros hoy era nuestro primer partido, ¿no?, de esta temporada. No hemos jugado ningún amistoso, no hemos podido por las circunstancias, que lo cual acepto. Los jugadores a pesar han hecho un sobreesfuerzo porque algunos acababan de llegar, pero creo que la mayor diferencia ha venido en ese estado de confianza en el cual te da la capacidad de gol, ¿no? Entonces, dentro de eso, creo que me voy satisfecho con todo ese esfuerzo.
El calendari, això no para, com deia Xavi Closas. Ara el Barça rebrà el divendres al Palau, al Manzanares, a 8:45 de la vespre.
Acabarem, Gil, amb una punt d'atletisme, que el cap de setmana ens deixa també rècord mundial de marató en categoria femenina.
2:09:57. Rup Chengeti, que és la primera dona que baixa de les 2:10 en el marató, fent d'aquesta manera història. Ho va fer a la marató de Chicago. Aquesta atleta, que curiosament no té entrenador, doncs va sortir amb dues llebres a tota pastilla. De fet, al quilòmetre 25 ja es veia venir que cauria el rècord del món. L'únic dubte era veure si cauria també aquesta barrera de les 2:10. 2 minuts de mossegada a l'anterior plus marca. Els dos són rècords de marató que tornen d'aquesta manera a Kènia. I atenció, perquè la mateixa Chemgetic avisa que es veu amb cames per apropar-se a les 2:08. Aviam, per clarificar el tema, no he trobat diccionaris en català que admetin la paraula escaquets.
Escaquets, no.
La gent ens entén, sí. Ens entén, però no... En canvi, en castellà sí que està admès, escaquear, que curiosament té tres accepcions. La primera, eludir una tarea o obligació en comú.
Sí.
La segona, que és possiblement l'origen de tot això, perquè escaquear en una unitat militar era... dispersar-se de manera irregular, és a dir, quan una unitat militar es dispersava de manera irregular, s'escaquejava, i potser d'aquí, amb el pas dels anys, ha arribat a escaquear-se tal com el coneixem avui. I atenció, perquè també té arrels molt definides al món de l'esport, perquè escaquear és dividir en escacs, és a dir, fer que una superfície tingui escacs, com els d'un taulell d'escacs o de dames, però sí, està molt bé i tothom ens entén. Vaja, que la gent pot escaquejar-se perfectament de respectar la rigorositat del diccionari.
No t'escaquegis i dona'm alguna última hora. Va.
Doncs mira, més problemes pel Madrid de bàsquet, perquè apel·lació confirma la sanció a Facu Campazzo, per tant no jugarà Eurolliga a la pista del Baskonia, i el Madrid anirà a Can Lasso sense Campazzo i sense Andrés Félix.
Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça, qui ha de dosificar a Yamal? Creieu que Hansi Flick al 29%, que De La Fuente al 71%. En clau espanyol, quina venda faríeu a final de temporada? Joan Garcia, 57%, Jofre, 14%, Puado, si renova, 29%. I en clau Girona, ha marcat Miovski a Macedònia. Confieu en que farà una bona xifra de gols amb el Girona també? Creieu que sí, la majoria, el 63%, que no, el 37%. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.